Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el PSOE tornaria a guanyar unes eleccions generals amb el 31,2%. El PP quedaria en segona posició amb el 19,2% i després, per sota, Ciutadans amb el 18,2% i el partit Podem amb el 18%. Són projeccions que dona i que presenta com a novetats la consolidació del PSOE i el fet que el PP supera en relació amb el baròmetre anterior Ciutadans en intenció de vot i torna a la segona posició. Canviem radicalment de qüestió. S'estan produint marxes lentes de camions a les principals vies de comunicació de Catalunya aquesta tarda, coincidint amb l'inici de l'operació sortida del pont de la Constitució i la Immaculada. Estaven convocades per a les 4 de la tarda i cap a les 5 ja han provocat les primeres afectacions al trànsit. Les marxes lentes són iniciativa de Tarragona, arriben a Tarragona Altafulla per l'A7, també afecten la N340 i l'AP7 d'Aldea Alcanar per la N340 i de Bellvei al Vendrell també per la N340. També s'estan produint de manera notòria a Lleida. Els camioners protesten contra la prohibició de poder circular precisament per aquestes vies secundàries, la N340 i la N240. Canviem de qüestió. Us expliquem també que el Tribunal Suprem ha desestimat avui per unanimitat les recusacions que els líders independentistes havien demanat contra el president del tribunal que jutjarà la causa de l'1 d'octubre, Manuel Marchenas. Ens referim als líders independentistes que són a la presó, en presó preventiva. La Sala 61 també ha rebutjat les recusacions dels altres 6 magistrats que conformen la Sala Segona de l'Alt Tribunal. I la Fiscalia de Turquia ha ordenat la detenció de 2 alts càrrecs saudites propers al príncep hereu Mohammed bin Salman en relació amb l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi el 2 d'octubre passat. Es tracta d'Ahmed Aziri i Saud El-Kahtani. El fiscal considera que hi ha importants sospites que aquests 2 càrrecs van planificar la mort del periodista dissident saudita. I el Tribunal Superior de Justícia de Navarra ha confirmat la condemna de 9 anys de presó per als 5 joves andalusos condemnats per abús sexual continuat a una noia als Sanfermines de fa 2 anys, coneguts com la Manada. La sentència té el vot particular de 2 dels 5 magistrats de la sala que sostenen que els haurien de condemnar, a més, a 14 anys i 3 mesos de presó per un delicte continuat d'agressió sexual perquè consideren que hi va haver, a més, intimidació. Arriba aquest pont de la Immaculada i es prepara per a divendres al vespre la Vetlla de la Immaculada, organitzada per les delegacions de Pastoral de Joventut de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Serà divendres a les 9 del vespre a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. I encara us presentem una iniciativa. Serà la projecció de la pel·lícula El Papa Francisco, Hombre de Palabra, de Wim Wenders, presentada per Xavier Novell, bisbe de Solsona, demà a 6:45 de la tarda del Teatre Patronat Casal Parroquial de Berga. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Avui parlem de la Constitució espanyola 40 anys després d'aprovar-se. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Estem culminant l'any dedicat al cardenal Vidal i Barraquer, tan ric en efemèrides que el programa s'allargarà durant l'any 2019 amb activitats dirigides a diferents públics. Quina és la vigència de Francesc d'Assís Vidal i Barraquer? Mossèn Manuel Fuentes, que n'és expert historiador, sosté que fou un bisbe amb una gran capacitat negociadora amb la República, segurament fruit de la seva formació jurídica. Abans de la Guerra Civil, el cardenal, d'acord amb la doctrina social de l'Església dels papes Lleó XIII i Pius XI, ja havia defensat la no submissió de l'Església al poder civil. També va promoure i potenciar una pastoral molt més renovadora i europea. Els seus biògrafs avalen que Vidal i Barraquer sempre va actuar segons l'imperatiu de la seva consciència. Amb l'exili fins a la mort, va ensenyar que la dignitat i la coherència comporten un preu. I va treballar per la pau, també a nivell internacional. El doctor Ramon Cors parla d'un catalanisme pastoral i cultural en el cardenal, que rebutjava el ceseropapisme i l'espanyolització. Vidal i Barraquer, el cardenal de la Pau, no morí màrtir, però va finar l'exili, donant testimoni fins al final de les seves conviccions. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Telèfon d'emergències. Tinc una emergència. Davant d'una situació de risc urgent, truca al 112. Dona les teves dades i avisaran els cossos d'emergència necessaris. El 112 és un servei gratuït que atén les peticions d'ajut de tot el territori català les 24 hores al dia, els 365 dies l'any, en més de 50 idiomes. També pots descarregar-te l'aplicació gratuïta My112, que localitza la trucada automàticament, i l'aplicació per persones sordes, que permet trucar sense parlar. 112, la resposta a totes les emergències. 112, la Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts i mig de les 6, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlem de la Constitució espanyola a les portes, falten poques hores de fet, del que serà el dia del 40è aniversari de la seva aprovació en referèndum de tot el poble espanyol. Sens dubte, és un marc democràtic, aquesta Constitució, però que està, els últims anys especialment, sotmès de manera creixent a crítiques i debats en l'àmbit social i polític sobre la seva utilitat i sobre la seva possibilitat de reformes i adaptacions. El problema és quan molts ciutadans ja veuen aquesta Constitució com un instrument inútil per a la democràcia, perquè el tema de la reforma o no sempre, lògicament, ha d'estar present en una Carta Magna democràtica. Ens preguntem de quina manera es poden afrontar situacions i conflictes com l'actual de Catalunya i dins aquesta Constitució, o amb la possibilitat d'una transformació d'un afegit o d'una disposició addicional. És possible una reforma que doni cabuda a les aspiracions sobiranistes del govern i de bona part de les forces polítiques catalanes? També ens preguntem si Catalunya pot legitimar una via que superi unilateralment el marc de la Constitució, que ha donat cabuda als estatuts d'autonomia i ha permès els últims 40 anys recuperar institucions que havien estat anul·lades. Llums i ombres, per tant, ja ho veieu, amics oients, és el que tenim d'una Constitució que va permetre passar, i s'ha de reconèixer en positiu, sense una nova guerra civil de la dictadura franquista a un sistema democràtic que el tenim, però que està en un moment molt convuls. Ens acompanyen per analitzar aquest tema la vigília del Dia de la Constitució, dia festiu a Catalunya i al conjunt d'Espanya, Joan Lluís Pérez Francesc, que és precisament professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor Pérez Francesc, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies. També saludem el politòleg i màster en seguretat Guillem Porçals, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I presentem també Lluís Sols, que és professor col·laborador del Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
Em sembla que estem ben representats en el que pot ser el perfil o la mitjana dels nostres oients. De vostès, dos van poder votar o van conèixer el procés de la Constitució, i el senyor Guillem Porçals, tot i que en sap una mica perquè ha estudiat Ciències Polítiques, no va viure el moment de la Constitució. Vostè va néixer després, oi?
Sí, clar. Sí, va néixer
després. Ho diem perquè els oients no el veuen, però ara ja s'ha situat.
Podríem dir des d'una perspectiva jurídica que en Guillem ni tan sols era concepturus.
Exacte.
És a dir, no hi ha nasciturus, sinó concepturus.
Efectivament.
No? O sigui que encara és més anterior la Constitució.
Posem un altre perfil. Un servidor sí que va viure allò, però era nen. No vaig poder encara votar la Constitució, o sí o no. Una Constitució que en el referèndum de demà fa 40 anys hem de dir que va sortir molt àmpliament votada amb una majoria... em sembla que al voltant del 80% o més al conjunt d'Espanya. Bé, no tenim aquesta dada, però en tot cas l'important avui és analitzar en quin moment ens trobem ara pel que fa a la implantació de la Constitució. D'una banda és una Constitució que dura, i això no té precedents a la història d'Espanya, però d'altra banda... Sí. Sí, vostè diu que sí.
El 76 va durar també molt.
Sí.
Almenys sobre el paper va durar
sobre el paper,
perquè sí, sobre el paper. Sobre el paper.
No es va aplicar mai íntegrament en tot el territori espanyol, perquè sempre, en algun moment, estaven suspeses les garanties constitucionals.
I com que d'aquesta no ha passat, almenys oficialment... Sí. Però vaja, en quin moment es tornen? Quina valoració farien, així, amb la tranquil·litat que ens dona aquest programa? Senyor Porçal, si vol, endavant, cap problema.
Crec que ens trobem en una situació on el plantejament que hi ha hagut de la Constitució és que, com comentava abans de començar, sempre s'ha interpretat cap a una direcció. Això ha fet que gent que pugui ser progressista o gent que pugui ser, per dir així, reformista, davant actituds conservadores, faci que el que li expliquen de la Constitució en si siguin coses que amb ell no li quadrin o no les defensi. Aleshores, no tant per el que diu la Constitució, sinó per el que li diuen que diu el text, fa que una persona pugui desconnectar o connectar més amb el text, depèn si és de dretes o d'esquerres, en lloc de... depèn del que digui el text o del que es pugui interpretar.
Mm-hmm. Senyor Sols. Que és una Constitució vàlida, es va fer amb errors importants, com el Senat està molt malament fet, la manera d'escollir el Tribunal Constitucional i el Consell General de Poder Judicial per mi també estan malament, l'ambigüetat del 155 ha trigat, però no s'ha adonat que podia sortir molt cara. O sigui, té fallos, però en conjunt és una Constitució molt bona, va ser una Constitució progressista, avançada en el seu moment. El problema és que una Constitució no és només la lletra, és la seva interpretació. I està fallant greument la interpretació. De fet, dona la sensació de que només hi ha una part de la Constitució i l'altra no existeix. Totes aquestes parts que són progressistes, tinc aquí subratllat, però seria pesat, el dret a treball, el dret a un habitatge digne, és a dir, quantitat de preceptes progressistes que en principi, si es complissin, orientarien, diríem, a un altre tipus de vida de convivència política, simplement s'ignoren, com si no estiguessin posats. En canvi, hi ha altres que sembla que venen d'una mena de constitució oculta, que és la de veritat, la que compta, i aquesta es convierteix en preceptes sagrats, als quals tota la resta de la constitució ha d'estar hipotecada. I això ha distorsionat completament la cosa. De manera que avui no funciona.
Existeix un precepte que obliga a crear la plena ocupació, per exemple, ja que parlava vostè del dret al treball, o fins i tot les interpretacions sobre el dret a la vida, que de vegades han oscil·lat molt, i molts altres, l'habitatge.
Una molt molt important que totes les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats de la Constitució s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tratats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per Espanya. Si això s'apliqués, déu-n'hi-do, però no s'aplica mai.
Bueno, i si s'apliqués, diguem-ne, la interpretació de les declaracions internacionals, perquè les declaracions internacionals tampoc s'apliquen.
Si el dret...
No és que no s'apliqui la Constitució d'acord amb les declaracions internacionals, és que les declaracions internacionals tampoc s'apliquen.
Això vol dir, o sigui, que la Constitució obligaria que els drets fonamentals s'interpretessin d'acord amb aquestes, amb aquests tractats internacionals signats per Espanya. I s'ignoren sempre.
Sí, sí, sí. Potser la gran qüestió és si aquesta decepció o aquesta crítica que es pot tenir, com la que ara expressa Lluís Sols i que poden tenir molts oients i molts ciutadans en general, és una crítica com per dir ja no hi ha res a fer amb aquesta Constitució o com per dir entre tots podem transformar una mica l'esperit constitucional en un esperit més obert. Aquest és el gran dubte, no? Segurament el gran dilema. Senyor Pérez Francesc.
Jo voldria dir una cosa que bueno, aquests dies també comento amb gent, no? Sobretot gent jove, no? Precisament abans ho dèiem, no? Fa 40 anys, no? Que es va aprovar la Constitució, o farà 40 anys. Això què vol dir? Vol dir que... Com pot ser que hi hagi gent que estigui tan autosatisfeta de que fa 40 anys que es va aprovar la Constitució, sense cap reforma, sense cap adaptació, quan, per exemple, en els estats del nostre entorn, un estat com Alemanya ha fet 65, em sembla que són, reformes de la Constitució, des dels anys 40. Com pot ser? I França, no sé si 25. O sigui, a veure...
I ha canviat de règim dintre de la democràcia 5 vegades.
És a dir, com pot ser que la gent estigui tan contenta de celebrar els 40 anys? O sigui, a mi el que em sobta és això. Perquè, precisament, és a dir, els propis polítics estan molt contents, o una majoria, no?, dels polítics més, diríem, del règim, no? A mi em sobta, perquè jo crec que és inadmissible que una Constitució estigui... doncs 40 anys sense tocar-se, diríem, no?
Recordem que hi ha...
És insòlid.
Sí que hi ha hagut reformes de la Constitució, però són reformes dintre dels nivells...
Per exigències de fora. És a dir...
I reformes partits... sobre punts considerats menors, perquè els mecanismes de reforma són molt rígids, oi? Sí. Temes menors, com el de Ceuta i Melilla, la primera reforma que es va fer, o el sostre de despesa, aquesta reforma ràpida de l'any 2011.
Sí, no, i... Bueno, el tema aquest de Ceuta i Melilla formalment no es va fer a través d'una reforma constitucional, sinó es va fer a través de la reforma, diguem-ne, de l'Estatut d'Autonomia, de la iniciativa autonòmica, que va permetre no incorporar, com estava en la preautonomia, Ceuta i Melilla a la comunitat autònoma d'Andalusia.
Sinó que fossin autonomies...
Sí, en si mateixes, com a ciutat autònoma, no? Però a mi que em preocupa, i jo crec que això és un tema moral, o sigui, com pot ser que... els partits polítics, que són els que han pilotat, diríem, no?, tot aquest procés dels 40 anys, sortint del franquisme es va intentar donar molt pes als partits polítics, i els partits polítics no han estat capaços de posar-se d'acord per fer adaptacions de la Constitució. A mi això, bueno, d'entrada, em mereix una valoració molt negativa. Diríem.
Com a mínim els partits, diguéssim, que sumen majories o majoritaris...
Clar,
o...
Però en coses tan òbvies com, per exemple, la Constitució no fa referència a la Unió Europea. Però com pot ser? La Constitució no fa referència a quines són les comunitats autònomes que hi ha en aquest estat. Com pot ser? Això és insòlid, no? És insòlid.
Fa referència a vies per accedir a l'autonomia, però res més.
Per exemple, quan es va plantejar també de fer una reforma de la Constitució sobre la successió a la corona, es va plantejar un gran problema, no? Clar, resulta que després com s'ha solucionat aquest problema? Tenim filles... Si tu només tens filles... I, per tant, el problema no s'ha solucionat constitucionalment.
Deixi'm dir que això és un tema biològic.
Exacte, però s'ha solucionat per la via de fet. No. Dir, clar, si no hi ha fills, ja no tenim el conflicte.
El que vostè està dient és que no ha calgut fer la reforma clar, perquè han tingut filles, clar, però, els reis actuals.
Però si l'objectiu dels polítics, que se suposa que han de fer política, no? És que no han de resoldre determinats problemes, no? Perquè ja, per la via biològica, no, el rei no té nois, sinó que té noies, doncs em sembla també lamentable.
Recordem que la successió a la corona prima encara, d'acord amb la Constitució espanyola, el baró sobre la dona.
Sí, però si no n'hi han.
Però si no n'hi ha, pot ser reina, evidentment. Clar. Per això, llavors no es discuteix... Però potser ja vindrà més endavant, quan la princesa Leonor tingui una filla i un fill, i veurem què passa. No?
Clar, però això és com allò tirar pilotes cap endavant en el futbol, no? Mira, alguna arribarà.
Es
no?
podia haver reformat igualment, vol dir-ho, no, i més en un tema que, evidentment, clama al cel, com és la igualtat entre homes i dones, que no hauria de quedar així en una monarquia democràtica parlamentària com és l'espanyola. Permetin-me que ho digui, tot i que trenqui una mica la neutralitat en aquest tema.
De fet, molts articles la Constitució, sí que és cert que transmeten directament el pes als partits o als legisladors, perquè diuen, es garantirà el dret a la xarxa segons la llei, segons les lleis establertes, segons els principis establerts, segons els acords pactats, segons els principis legals vinculants. O sigui, sempre es deriva, com la interpretació jurídica o el desenvolupament dels articles, en el cos legislatiu. És a dir, qualsevol article es pot interpretar d'una forma o d'una altra, tots, absolutament tots, menys els del títol 10, que és la reforma constitucional, la resta es pot interpretar, depenent del color polític que siguis, d'una forma o d'una altra. I això trobo que per ser escrita a l'any 78 és exactament prodigiós que un text es pugui interpretar així. I sí que és el que si els partits polítics, aquest pes que els hi recau sobre ells, aquesta responsabilitat, no la tenen, sí que és el que el text en si ja perd tota aquesta força que tenia en el seu moment, aquests 40 anys que porta aplicant-se, sí que és cert que es desvirtua tot aquest esperit fundacional.
Potser peca d'ambigüitat el text de la Constitució?
Hi ha alguns articles... No, sí, o sigui, sí, no es pot respondre. Sí que peca d'ambigüitat, però al mateix temps perquè transfereix als polítics i als ciutadans la llibertat de... La llibertat d'interpretar-la com puguin.
No, i a la legislació ordinària fer les lleis que puguin fer uns o altres. És a dir, la llibertat és això, també.
No, si em permeteu.
Sí, endavant, només faltaria.
No, només un incís, no? Que en molts manuals de dret constitucional es valora com un fet positiu que la Constitució sigui ambigua. Per què? Perquè és un element de la seva utilitat, com s'acaba de dir, no?
I a més s'havia de posar d'acord...
És positiu, clar, aleshores ja partim d'aquí, també.
S'havien de posar d'acord a l'Aliança Popular de Manuel Fraga amb el Partit Comunista de Santiago Carrillo, és a dir, pares de la Constitució, com Jordi Soletura, Miguel Herrero de Miñón i Miquel Roca, a part del socialista...
Clar, però és un moment excepcional, oi? Que no té res a veure amb el moment actual.
No, és clar. Els temps canvien. Llavors, la qüestió és, demà hi haurà una celebració oficial, com cada any, però una mica més extraordinària, amb la presència confirmada del rei emèrit Joan Carles I i dels reis actuals d'Espanya, Felip i Letícia, de l'arc parlamentari en una sessió extraordinària a les Corts. Serà una celebració que segurament transmetrà a la societat una sensació positiva del que és la commemoració dels 40 anys de la Constitució. Però la realitat social és una altra. Vostès ho estan reflectint aquí amb les crítiques al moment actual. Sobre
la realitat és una altra i, evidentment, s'hauria d'haver anat adaptant, que és allò que es fan els països, diríem, democràtics madurs. De tota manera, també cal recordar que aquest acord original va ser més ampli que qualsevol altra Constitució que havien tingut abans i, per tant, és més representativa del cos social del que podia ser fins i tot la del 31 o la del 76, altres Constitucions anteriors. Jo volia, de totes maneres, respondre una mica al tema de per què ha estat bloquejada. Ja sé que faig una simplificació, però diríem que hi ha un sector de la població molt identificat amb el règim anterior, el franquisme, que va anant agafant actituds diferents. I al final gairebé comencen a guanyar la partida. A veure, em refereixo a això. Primer van ser els que no volien la Constitució, els que defensaven el no. Després van ser els que es van alegrar amb el 23F, però tampoc va sortir el 23F. Però després van orientar-se més bé a... Bueno, ja que no podem canviar això, reescriure la Constitució per la via de la interpretació. I hi ha hagut una, de vegades conscients i de vegades simplement sociològica, infiltració en la justícia d'elements molt conservadors, molt vinculats al sistema anterior, que han fet sistemàticament una lectura, diríem, en el sentit de que hem arribat fins aquí, o sigui, una lectura en el sentit, diríem, de restrictiu, de tot el que siguin llibertats i dimensions progressistes. I diríem que va bé, i en aquest sentit ja no només uns quants, sinó gairebé tot els sectors conservadors del país, la idea de que val, la Constitució ha arribat fins aquí, però això és un sostre. O sigui, d'ahir per baix. D'ahir veurem quan podem reduir, però ni parlar-ne d'avançar en cap sentit. Jo per això no seria partidari avui de cap reforma constitucional. Penso que qualsevol reforma en aquest moment seria per a pitjor.
O sigui que vostè creu que hi ha aquestes tensions. El que comenta de sectors socials partidaris del franquisme, evidentment, no estan reflectits en principi en els partits democràtics que avui dia estan al Congrés, el PSOE, el PP, Podem, etc.
O sigui... La idea de que la Constitució era un màxim i que s'havia anat massa lluny en certes coses, que havíem en aquests pactes del 78 havien cedit massa, i per tant, allò que havia que fer interpretar-la restrictivament, penso que és compartida per gairebé tot el PP.
Mm-hmm. Bé, doncs, una anàlisi que d'alguna manera ja apuntava fa només 20 anys Jordi Pujol, quan no era partidari tampoc de reformar l'Estatut, per exemple.
O de no reformar res.
De no reformar res, de moment. No tocar res, de moment. No, allò que diu no meneallo.
De peix al cova, que deia, no?
Sí. Bé, senyors, però en tot cas, avui tenim una pregunta del dia que ens portarà també a parlar més concretament de Catalunya i de la relació actual de Catalunya amb la Constitució espanyola i amb el seu propi estatut, que en teoria legalment és vigent, l'estatut reformat l'any 2006, tot i que retallat, com saben tots, pel Tribunal Constitucional. Preguntem, amics oients, avui esteu satisfets amb la Constitució espanyola 40 anys després d'aprovar-se? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, perquè compleix bé la seva funció i és positiu que duri. Una segona opció, no, perquè s'ha convertit en un problema per a la democràcia. I una tercera, no, però encara és un instrument vàlid si s'aconsegueix reformar. Podeu animar-vos a votar entre aquestes tres opcions a radioestel.cat. Bé, i què passa amb Catalunya? Es pot trobar una solució per al problema actual de Catalunya amb la Constitució actual, ja que diu el senyor Sols que potser millor no reformar-la? Una relectura o un trencament, potser, com alguns demanen?
He de precisar una cosa. Jo seria partidari de reformar-la, però que les condicions per reformar-la, els consensos necessaris, farien que sigui pitjor que
l'hem entès. O sigui, per una concepció possibilista, pragmàtica, clar, de la situació actual. No?
De fet, Espanya és un dels països que va firmar l'acte de Helsinki, per tant, es reconeix l'autodeterminació dels pobles. Hi ha articles que es poden transferir les competències, com va assenyalar Miquel Roca i Herrero de Miñón. És a dir, no caldria tocar ni una coma de la Constitució per permetre inclús un referèndum d'independència si es transfereix la competència constitucional per part del govern de la Generalitat.
Clar, però aquest referèndum no pot ser vinculant amb la Constitució a la mà.
Es pot transferir la competència de fer-se en lloc de delimitar-se que sigui la Generalitat qui estableixi les... És Moncloa qui autoritza a cedir la competència.
I això permetria que la sobirania pogués quedar només a Catalunya?
Tal com va assenyalar Miquel Roca i Herrero de Miñón, entraríem en el debat si seria vinculant o no, però el referèndum per dir així, o la consulta es podria fer al respecte.
Podria fer pactada. També hi ha la possibilitat, i això ho defensava en el seu moment, per exemple, la Unió Democràtica fa pocs anys, d'introduir una disposició addicional que reconegués Catalunya com un subjecte, diguéssim, amb unes capacitats pròpies de decidir el seu futur.
Aquesta és la idea confederal fundacional d'Unió Democràtica de la República, no? Però, bueno, com que també aquest partit ha desaparegut, que també és una de les coses lamentables...
Existeix un hereu que és Units per Avançar...
Sí, però no és el mateix, no? Jo el que sí que voldria és introduir una mica o reiterar la idea aquesta de la reforma de la Constitució. Jo crec que és important, de cara a celebrar 40 anys, no?, d'un text que, evidentment, ha tingut coses molt positives, però que també, doncs, en aquest moment, pues té, està en la tercera edat, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, perquè té 40 anys. I no pot ser que, per exemple, l'any 90, els senadors d'Espanya van adoptar per unanimitat un acord de que el Senat no representava la idea constitucional. Els propis senadors. Clar, no s'ha fet res. Però és que els propis senadors ho van dir. És un exemple de que jo crec que el problema que tenim són els partits polítics. O sigui, que és la impossibilitat d'arribar a majories una mica reforçades de consens, no? Perquè, per exemple, ara es farà una mena de venda de la moto bé, com que no es pot fer res més, doncs es farà una reforma de la Constitució, segons diuen,
Per eliminar aforaments, no?
Sí, però clar, això no és res. O sigui, eliminar aforaments, què vol dir? No vol dir res, vol dir que en lloc de que el Tribunal Suprem, no?, sigui l'òrgan competent, serà un jutge ordinari, que és el que... Això, per això, és a dir, que només serà per el Tribunal Suprem competent per aquelles actuacions delictives, només delictives, dels president del govern, ministres o diputats o senadors, en l'exercici de les seves funcions, no?, i directament relacionat amb això. Bé, en el cas que això s'aconsegueixi, que dubto, perquè necessitarem 3/5 parts o 2/3, dubto, no?, això no és res. O sigui, això és vendre fum, com es fa molt sovint, no? Però jo crec que aquesta Constitució necessita, sincerament, un rentat, no?, de cara i de tot. I per això jo crec que aquí, insisteixo, per mi el gran problema són els partits polítics. Hi ha alguns que representen, i estic molt d'acord amb això que s'ha dit, una certa Espanya, doncs, directament anticonstitucional, no?
Una herència dels qui estaven en contra de la Constitució perquè era massa progressista o massa democràtica, i ara, doncs, diuen que el mal menor és el bé, no, diguéssim?
I que aquests, alguns, això és una tesi també que s'ha sostingut moltes vegades, doncs s'han anat, diguem-ne, ficant en el poder judicial, no? La idea de que el poder judicial és el garant de la unitat d'Espanya, no? Aquesta qüestió. I això jo crec que sí, que en part existeix i ho veiem també. No?
Uh-huh. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el professor de Dret Constitucional a l'Autònoma Joan Lluís Pérez Francesc, el politòleg Guillem Porçals i el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols. Parlem de la Constitució espanyola. Hem dit moltes coses, segur que encara donarà temps per a més, però en tot cas us animem, amics oients, a seguir votant. A la pregunta del dia, esteu satisfets amb la Constitució espanyola 40 anys després d'aprovar-se? Teniu les tres respostes que trobareu a radioestel.cat. Podeu votar avui i, com cada mes festiu i no tenim programa, fins demà passat al matí podeu seguir votant. Però us animem a fer-ho ara, si us va bé. 6:45 i una pausa. Tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa, records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
A Catalunya, un de cada quatre menors viu en situació de pobresa. A la Fundació Pere Tarrés treballem pel benestar i l'educació de milers d'infants en risc d'exclusió social i per garantir-los les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. Per fer-ho possible, necessitem la teva ajuda. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606. Gràcies per ajudar-los a créixer.
Família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el mirador de l'actualitat. Recordem que estem parlant de la Constitució espanyola, però ahir teníem una altra pregunta i ara us comentem ràpidament el resultat. Us preguntàvem com valoreu la integració actual dels discapacitats a la nostra societat amb motiu de la celebració aquest dilluns passat del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Vau votar de la següent manera. El 50% vau dir que positivament valoreu aquesta integració, però que cal avançar més cap a la igualtat, sobretot en llocs de rellevància. Després, un 31% valoràveu negativament aquesta integració perquè deieu que encara hi ha moltes barreres i el 19% vau dir molt positivament participen els discapacitats en tots els àmbits socials amb normalitat. Avui, però, recordeu, us preocupa... esteu satisfets, millor dit, de la Constitució espanyola 40 anys després d'aprovar-se? Animeu-vos a votar, però ara, abans de reprendre ja en la recta final el nostre col·loqui, anem a la notícia curiosa que ens porta al segle XIX. Ruth, bona tarda, endavant.
Avui, A la notícia curiosa tenim com a protagonista un balneari que va viure la seva època d'esplendor cap al segle XIX. Està situat al terme municipal d'Esparreguera, als peus de la màgica muntanya de Montserrat, i porta el nom de Balneari de la Puda. Tots els balnearis es caracteritzen per les seves aigües, que són les que porten els beneficis, i tots els tractaments giren al voltant de les saludables propietats. Durant el segle XIX, les administracions van començar a regular tot allò que estava relacionat amb les aigües, i es diu que un metge va arribar a la Puda, va analitzar l'aigua i va veure que era sulfurosa i que tenia propietats medicinals. En aquell moment, però, no hi havia edifici. A partir d'aquesta troballa, el propietari d'aquella època va demanar els permisos necessaris per explotar la zona i es va construir el primer edifici de característiques modestes. Més endavant, es realitza un projecte de molta més envergadura i la fama del balneari es propaga per tota la regió. Les seves aigües tenen propietats beneficioses per als problemes dermatològics, la psoriasi o l'artrosi, entre altres dolències. Es va arribar a vendre fins i tot l'aigua a la ciutat de Barcelona. Avui, l'edifici està abandonat. És víctima de robatoris i la seva actual propietària busca inversions per recuperar-lo. Des d'aquí, la meva crida a tots els que vulguin col·laborar-hi.
Gràcies, Ruth. Tenint en compte que ha dit ara fa un moment Joan Lluís Pérez Francesc que la Constitució espanyola el necessita com un rentat, no? Potser una sessió de balneari li aniria bé a la Constitució.
Perfecte,
perquè, a més, els balnearis també tenen molta relació amb la política. Les grans cimeres amb balnearis han aconseguit grans coses. No sé si en el cas d'Espanya es pot fer alguna cosa amb la Constitució.
I també el tràgic atemptat de Cànoves va ser un balneari.
Sí.
O sigui, el pare fundador del bipartidisme a Espanya va morir assassinat en un balneari a mans d'un anarquista.
Tristament, en aquest cas, també hem de dir que es parla de balneari quan s'augura un govern de curta durada. Es parlava del govern d'Itàlia com a govern de balneari, l'actual, aquest govern estrany, no?, entre la Lliga Nord i cinc estrelles. Bé, senyors, els hi pregunto popularment què hem de fer amb la Constitució, i particularment vist des de Catalunya. Ja han dit vostès alguna cosa, que es pot arribar a canalitzar el moment polític difícil actual de Catalunya amb la Constitució a la mà?
Jo penso que de moment cal concentrar-se en la justícia. O sigui, cal concentrar-se que hem de tenir, aconseguir tenir un tribunal constitucional que sigui bueno, mínimament objectiu, concentrar-se en que el Consell General de Poder Judicial deixi de ser correa de transmissió de determinats partits, que els anomenaments judicials comencin a ser independents, que els jutges comencin a saber que la seva promoció professional no depèn d'agradar un partit, sinó de la seva competència, i quan estem en aquesta situació, tot s'estigui interpretat d'una altra manera. I si d'aquí uns anys tenim l'oportunitat d'un consens per canviar la Constitució, endavant.
Mm-hmm. Senyor Pérez Francesc.
No, això que s'ha dit em sembla molt raonable i està en la línia del que jo he intentat dir, no? Que crec que, una mica entre comentes, els culpables de la situació, en el fons, són els partits polítics que condicionen, no? Fins i tot les institucions i, bueno, poden allò que es diu segrestar la democràcia, no?, els partits polítics, i això, doncs, és lamentable. Jo, sobre el cas de Catalunya, el que sí que crec és que sóc incapaç de dir com acabarà, però sí que penso que ha provocat una crisi constitucional com mai s'havia produït en els últims 40 anys, en el temps de vigència de la Constitució, no? Una crisi constitucional brutal, no? Clar, brutal també a nivell territorial, perquè potser depèn d'on pregunti si hi ha una crisi, no? Digo, no, estem la mar de bé i cap problema, no? Però, si més no, a Catalunya sí que això ha provocat. I, bueno, en aquesta mena de d'Espanya perifèrica, doncs jo crec que sí, que estem en una època difícil i que el gran problema és què fer amb Catalunya. Què fer amb Catalunya en el sentit del moviment sobiranista, no? Perquè hem de mirar d'integrar...
Sobretot com resoldre el conflicte, en definitiva,
sí,
no?
Sí, però tenim dos problemes. O sigui, la resolució del conflicte jo crec que passa per vies jurídiques, però també per vies polítiques d'integració, de, si és que s'ha de fer en el cas de que hi hagi aquesta situació. És a dir, tenim 2 milions o més de persones que no volen ser espanyols, no? Com a mínim no volen ser espanyols com la resta. Bueno, això és un problema polític de primera magnitud. El que no pot ser, i aquí jo soc molt crític amb la gestió dels partits polítics novament, és que des de l'any 2010, 2014, etc., no s'hagi fet res.
Mm-hmm.
I que l'única reacció per part de l'Estat sigui aplicar el Codi Penal i el 155. Això és lamentable. Vull dir, això, bueno, per mi
veig
és
que hi ha unanimitat de
un esperit fons inconstitucional. Perdoni. O anticonstitucional, no?
Gràcies, senyor Pérez Francesc. Queden 30 segons. Guillem Porçals, breument.
No, senzillament dir que tal com està establert els mecanismes de la Constitució i si no hi ha intenció de modificar-la, tant podem celebrar el 40 com el centenari de la Constitució, perquè sempre és més fàcil escriure una nova Constitució que no pas modificar-la. De fet, dels dos estatuts reials i de les 8 constitucions que ha tingut Espanya, cap s'ha modificat per les vies que contemplava el propi text.
La història recent marca uns fets que potser hem d'intentar evitar que es repeteixin, no? Que tot sigui revolucions i transformacions. Gràcies, Guillem Porçals, Lluís Sols i Joan Lluís Pérez. Francesc, un plaer, que tinguin bona festa demà i també, sobretot, la Immaculada dissabte. Adéu-siau a tots. Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.